El líder suprem de l'Iran crida els musulmans de tot el món a unir-se contra Israel. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'ayatolà Ali Khamenei, guia suprem de l'Iran, demana la unió de tot el món musulmà contra Israel, Joan Bota.
En un discurs multitudinari a la gran pregària setmanal dels divendres, el primer que hi feia des del 2020, Khamenei ha justificat, celebrat i elogiat l'atac del seu país contra Israel de dimarts.
L'operació brillant de les nostres forces armades de les dues i tres nits passades van ser una feina totalment legal i legítima.
Pendents de la resposta a aquest atac, que podria tenir com a objectiu la infraestructura petroliera de l'Iran, Israel continua bombardejant el Líban, on avui han enterrat en secret el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a qui l'exèrcit d'Israel, recordeu, va matar fa una setmana. Enviada especial a Beirut, Mariel Bagilabert.
En no tenir garanties de poder fer un funeral en condicions, s'ha optat per aplicar una dispensa de la llei islàmica que permet un enterrament temporal en un lloc també provisional. Els últims dies s'havien fet contactes via Alemanya per poder-lo celebrar, però no ha pogut ser.
I en plana política, aquí, a Espanya, Pedro Sánchez, que continua rebent presidents autonòmics a la Moncloa.
Aquest migdia ja ha passat el president valencià, Carlos Mazón, que ha rebutjat negociar bilateralment el finançament tot i els dèficits del seu territori. I a la tarda hi anirà el socialista Emiliano García Page, de Castella-La Mancha, que és el màxim opositor de Pedro Sánchez dins el PSOE.
Anem a Madrid, Paula Brujats.
I García Page no es mossegarà la llengua i deixarà ben clar a Sánchez que discrepa de la seva estratègia, dels seus pactes amb l'independentisme i que rebutja el finançament que ha pactat amb Catalunya abans que Page ja en passar per la Moncloa, el president valencià i també el murcià, tots dos del PP, tots dos molt crítics amb el pacte fiscal català, han demanat a Sánchez que se'n desdigui i que convoqui totes les comunitats per negociar una reforma conjunta del model de finançament.
I avui aquí al Catalunya migdia també us parlarem dels efectes que tenen les migracions internes que tenim aquí al país, a Catalunya, i en concret de l'efecte centrifugador de Barcelona que expulsa ciutadans que marxen a comarques com ara el Maresme, el Vallès Oriental o el Baix Penedès.
En aquesta última comarca és paradigmàtic el cas de Calafell, on la població ha crescut un 20% respecte d'abans de la pandèmia. Això afecta serveis com la sanitat, amb més pacients pels mateixos metges, o l'educació, on la demanda de places s'ha disparat.
Calafell, Sara Canyete.
Sí, aquí el nombre d'alumnes ha crescut un 8,5% respecte al curs passat i els centres tenen les aules plenes. És el cas de l'Institut La Talaia, on ens trobem, que ha doblat el nombre d'alumnes en 7 anys i demana una ampliació de l'edifici.
Això el dia en què hem conegut que Europa manté els aranzels a les importacions de vehicles elèctrics xinesos.
La Comissió Europea defensava la mesura davant les reticències de països com Alemanya o Espanya.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la Unió Europea manté la pressió a la Xina. Els 27 han donat via lliure perquè els aranzels als vehicles elèctrics en vigor de forma provisional des de l'estiu s'apliquin de forma definitiva durant 5 anys. Hi ha hagut divisió i Espanya s'ha abstingut amb l'argument que no vol una escalada comercial. Malgrat l'aprovació avui, Brussel·les promet seguir negociant-ho amb Pequín per trobar una solució pactada.
I encara en clau comunitària, la justícia europea que tomba els acords pesquer i agrícola de la Unió Europea amb el Marroc.
Bàsicament perquè es van tancar sense el consentiment del poble saharaui.
I a la cultura, avui arriba als cinemes la segona part de Joker.
És una de les estrenes més esperades de l'any, després de preestrenar-se a Venècia, i el repartiment compta, entre altres, amb Joaquin Phoenix o Lady Gaga.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pau Cubarsí torna a una convocatòria de la selecció espanyola absoluta.
És una de les novetats de la llista que ha donat aquest migdia Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha cridat 6 catalans. A banda de Pau Cubarsí, també hi van Lamine Yamal, David Raya, Minguesa, Cucurella i Aleix García, i dos blaugranes, Pedri i Ferran Torres. I sentirem al Catalunya migdia Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, que ha confirmat les baixes de Puado i Cabrera pel partit de demà contra el Mallorca.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja es comença a complicar la circulació a l'àrea de Barcelona. A més, hi ha un vehicle avariat a la ronda litoral a l'altura del Port Vell en direcció al Nus de la Trinitat, que està provocant una retenció llarga i compacta des de zona franca a la resta de l'àrea de Barcelona. Alguns petits punts amb retencions, però sense gaire complicacions. I destaquem també el transport públic. La línia R8 de Rodalia circula amb servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i l'estació de Rubí a Can Vallhonrat per una incidència d'infraestructura d'aquest matí. També hi ha retard d'almenys 15 minuts als trens de les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud. Recordem que es fa servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders a causa d'obres.
Tot això, la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
No et demanaré què et diuen els mapes, però sí que et preguntaré com se'ns presenta el cap de setmana.
Ben vist, sí, perquè ara estem mirant els mapes, però els interpretem i ens diuen que, efectivament, el cap de setmana serà relativament tranquil. Anirà pujant la temperatura, aquesta nit serà fresca, però potser ja no tant, alguna glaçada tímida al Pirineu. A l'interior, 10, 12, 13 graus, a la costa mínimes ja una mica més altes, 16, 17, 18. I, per tant, aquest dissabte ho començarem amb sol i algun núvol prim, també algun núvol baix a la costa, Costa Brava, sobretot, o també cap al Maresme, fins i tot aquest final de tarda, vespre, nit, matinada, podria caure alguna gotellada al voltant de les Gavarres, a sud de la Costa Brava, Baix Empordà, al Maresme o la Selva, i això és una excepció, perquè en general fa sol i aquesta temperatura que avui es quedarà aquesta tarda entre els 20 i els 24-25 graus, de tot estirà 26 a l'Ebre. Demà arribaríem ja als 27 a l'Ebre, i atenció, diumenge, 28 graus, alguns sectors de l'Ebre, 27, 28 al Pla de Lleida, 28 també a Girona, tot i que diumenge a la tarda i al vespre es pot ennuvolar, vent del sud, cap a la Ribagorça, la Vall Fosca, i caure en aquest sector només algun plogim ja en acabar el diumenge.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Crida del guia suprem de l'Iran a tot el món musulmà contra Israel. La seva intervenció en la pregària dels divendres, la primera en 4 anys, ha servit per justificar l'atac de dimarts, celebrar-lo i animar a seguir colpejant, diu Tel Aviv. Ali Khamenei assegura que el comportament d'Israel augmenta la ira i reforça els motius de la resistència. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
En quins termes s'ha referit Khamenei als 200 míssils llançats contra Israel?
Ho qualifica de feina totalment legal i legítima, en una referència implícita als últims assassinats dels líders de Hezbollah i de Hamas. En termes semblants s'ha referit a la incursió de Hamas del 7 d'octubre, que la considera lògica i correcta. Davant una multitud a la mesquita de Khomeini, a Teheran, ha subratllat que cada cop el règim sionista és un servei a tota la humanitat. Remarca que cada nació té dret a defensar-se i deixa entreveure que la capacitat de l'Iran és molt superior.
L'operació que van fer les nostres forces armades va ser el càstig mínim contra els sorprenents crims d'aquest règim d'Israel.
En aquesta espiral de tensió a l'Orient Mitjà ha demanat la unitat des de l'Afganistan al Iemen i de l'Iran a Gaza i al Líban, davant la divisió que procura promoure Israel. El guia suprem, que com és habitual en aquestes cerimònies tenia un fusell a la mà esquerra, ha criticat els Estats Units i els seus aliats per col·laborar en la seguretat d'Israel, país que volen convertir, segons ell, en la porta d'exportació de l'energia cap a Europa. Ara bé, ha advertit que els aliats de l'Iran, Hezbollah, Hamas i els Houthis, no recularan ni amb la mort dels seus líders.
Doncs precisament avui han enterrat de manera provisional i en secret Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, assassinat fa una setmana en un bombardeig israelí al sud de Beirut, segons fonts properes a la milícia xiïta pro-iraniana. L'objectiu seria fer un funeral popular, quan es pugui. Però no serà l'únic, perquè Israel ha anunciat també la mort, aquesta matinada, del que s'entreveia com el seu successor. L'ofensiva al sud ha forçat noves evacuacions i ha fet volar pels aires la carretera de fugida a Síria. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, bon dia.
Bon dia. Efectivament, en circumstàncies extraordinàries es pot fer un enterrament temporal. És el que s'ha fet al final després de fracassar els intents de poder-lo fer com caldria, sense ser atacats els participants. A la cerimònia només hi ha participat un grup molt reduït de persones i el lloc on han enterrat Nasrallah és secret ara mateix. Els atacs aeris d'aquesta nit s'han dirigit un cop més contra les proximitats de l'aeroport i els barris xiïtes. L'objectiu era el suposat pròxim proper líder de Hezbollah, el cosí de Nasrallah, Hashim Safieddin, del qual ara mateix aquí no s'ha confirmat la mort, però no en sabem res. El Ministeri de Salut del Líban també ha informat de la mort de 37 persones les últimes hores, entre elles paramèdics i bombers que treballaven en les feines de rescat. I mentrestant, com apuntàveu, el principal pas fronterer entre Líban i Síria també ha estat bombardejat. És el que feien servir milers de desplaçats sirians i libanesos per fugir a Síria. Ha quedat del tot inutilitzat la carretera que va de Beirut amb la capital siriana Damasc, que és l'única via de proveïment terrestre pel Líban, ja no serveix, segons ens deia l'alcalde d'una població fronterera.
Aquest pas és vital per a la regió de la Bekaa i per a tot el Líban.
És l'únic pas humanitari que queda perquè els desplaçats sirians i libanesos arribin a Damasc, fugint dels bombardejos israelians de les regions libaneses.
Centenars o potser milers de persones no han tingut més remei que seguir a peu, travessant els camps, arrossegant farcells i maletes amb el més essencial de tot el que s'han pogut endur de casa.
I mentrestant, Israel, que estudia amb els Estats Units els objectius dels seus atacs contra l'Iran com a revenja dels míssils iranians de dimarts passat. Una possibilitat és bombardejar instal·lacions petrolieres iranianes. I aquest escenari ha provocat la pujada setmanal de preus del petroli més important dels últims dos anys, Quim Olivares.
Sí, el que ha contribuït a aquest augment ha estat aquesta breu resposta del president Joe Biden a una periodista.
Donaria suport que Israel ataqui instal·lacions petrolieres de l'Iran, senyor?
Ho estem discutint. Penso que seria una mica bé.
Després ho ha volgut matisar i ha parlat dels huracans per mirar de justificar la pujada de preus.
L'huracà contribueix a una pujada dels preus. No ho sé, qui ho sap?
Vostè ha demanat a Israel que no ataqui instal·lacions petrolieres de l'Iran?
Tinc clar que no s'ha de negociar en públic.
La Casa Blanca insisteix que la resposta israeliana serà mesurada per evitar una escalada regional. Iva Costa, expert en transport i comerç marítim, alertava al matí de Catalunya Ràdio que per l'estret d'Hormuz, situat entre l'Iran i Oman, transita el 20% del petroli mundial.
El comerç que hi ha per aquesta zona bàsicament és petrolífer o gasístic. Això el que pot produir un encariment del preu del cru una altra vegada, que torni a pujar el preu.
Dèiem que des del 26 de setembre, un dia abans de l'assassinat del líder d'Hezbollah a Beirut, els preus del cru han pujat un 10%.
Deixem el conflicte al Pròxim Orient i anem a la política espanyola, perquè anem a Madrid, on el president espanyol Pedro Sánchez continua la seva ronda de trobades amb els presidents autonòmics amb el finançament en el centre del debat. A la tarda hi anirà el socialista més crític amb Sánchez, el manxec Emiliano García Page. Però aquest matí Sánchez ja s'ha reunit amb el president valencià i amb el murcià. Tots dos són del PP i de les dues comunitats més infrafinançades de tot Espanya. Tot i això, han rebutjat negociar bilateralment amb Pedro Sánchez millores dels seus respectius models. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, i el primer que ha passat per la Moncloa no ha sortit del guió que els marca la direcció del PP.
Le he transmitido la preocupación y el rechazo a ese cupo separatista que hará que el resto de españoles tengamos menos recursos en favor de los de siempre.
El president murcià que ha reclamat a Sánchez que es desdigui del pacte amb Esquerra i cobri la negociació per reformar el model de finançament per a totes les comunitats alhora.
La urgente necesidad de abrir ya esas reuniones para la reforma del sistema de financiación, que debe ser una reforma multilateral.
I el mateix argument defensarà el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que està a punt de compareixer després de veure's amb Pedro Sánchez. Els populars fan front comú contra el finançament singular per a Catalunya, mentre la Moncloa el replica que l'acord català es pot extrapolar també les seves autonomies si deixen de rebaixar impostos als rics. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
Por supuesto, es una contradicción el que haya presidentes que pidan más fondos a otra administración y dejan de ingresar centenares de millones de euros al año porque retiran impuestos a las rentas altas. También de eso queremos nosotros hablar.
Matí tens per a Pedro Sánchez i també serà tens a la tarda quan rebrà Emiliano García Page, que és el socialista més crític amb el president espanyol pels seus pactes amb els independentistes. Fa 6 anys que Page i Sánchez no reuneixen a la Moncloa, tot i ser del mateix partit.
D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida expliquem els efectes que tenen a les escoles de la segona corona metropolitana, podríem dir, la marxa d'habitants de la ciutat de Barcelona.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim disponible la plataforma de 18 volts per fer servir totes les màquines amb una sola bateria disponible en marques com The Wall, Makita, Steyr o Bosch, on compren els professionals. Obramat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Estem d'aniversari i ho celebrem amb superpreus cada dia. Com el televisor LED Telefunken o Daewoo de 32 polzades a 99 euros. Només els dies 4, 5 i 6 d'octubre als hipermercats web i app. Carrefour.
Pristila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina perquè, carinyo, Pristila ja és aquí. Entrades a Pristila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Catalunya migdia.
Un quart de tres. Des del mes de maig i fins ara, a l'Hospitalet del Llobregat s'hi han fet 1.600 matrícules vives. Són l'arribada d'alumnes nouvinguts que s'han hagut de repartir entre els diferents centres educatius de la ciutat. Segons l'Ajuntament, això són 300 més de les que es van fer en tot l'últim curs i el problema no s'atura perquè continuen arribant 10 peticions noves cada dia. Aquesta situació fa que la comunitat educativa a l'Hospitalet posi el crit al cel. L'Hospitalet, David Àngela.
Accés de ràtios a tots els centres dels barris del nord de la ciutat i cada vegada més demandes de matrícules vives i més alumnes amb necessitats especials. La comunitat educativa i els sindicats adverteixen que la situació és insostenible. Fins i tot, Marian González, mestra d'educació especial de l'escola Pau Sants de l'Hospitalet de Llobregat, adverteix que la situació a les aules ha passat de ser dura a perillosa.
Abans era dur, podia ser dur. Ara ja no és dur, és perillós. Realment, els nens i nenes que tenim a l'escola estan corrent perill per un tema de recursos. Ens falten recursos. Ens està arribant moltíssima matrícula viva amb nens i nenes que tenen necessitats educatives especials molt greus que no els podem atendre i això va, evidentment, en detriment de la resta. No estan ben atesos, els nens i nenes, i això ho han de saber les famílies.
Equips docents i sindicats coincideixen que és urgent que el departament aporti recursos per mirar de redreçar aquesta situació que tradicionalment afectava els barris nord de la ciutat, però que ja s'està detectant també als del centre de l'Hospitalet.
Però aquesta problemàtica no és només a l'Hospitalet. També passa en moltes ciutats, ja no només de l'àrea metropolitana, sinó també de la segona corona, podríem dir, una mica més allunyades de la ciutat de Barcelona. Per exemple, les escoles i els serveis sanitaris del Baix Penedès, del Vallès Oriental o del Maresme, que són les tres comarques que més migracions reben dins del nostre territori, estan cada vegada més tensionats perquè la població augmenta, però els recursos no. Si fa uns dies us explicàvem que a Barcelona la població creix, però es perden nens perquè les famílies marxen, avui hem pogut anar a Calafell. Allà, el nombre d'habitants ha augmentat un 20% en els últims 5 anys, i això es nota, i molt, a les escoles. Segur de Calafell, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. A Calafell, l'augment de la població ha tingut conseqüències en el mapa escolar del municipi. Aquí, el nombre d'alumnes ha crescut un 8,5% respecte al curs passat, i diuen que els falten places. A l'Institut La Talaia, on ens trobem, l'edifici només té 7 anys, però ja està ple, perquè durant aquest temps el nombre d'alumnes s'ha doblat. Les solucions: reconvertir espais com la cantina o la biblioteca en aules i afegir un grup de més en algun dels nivells per evitar ràtios de més de 30 alumnes per classe. Sergio Gallart és el director del centre.
Sempre que sigui possible, fem un grup de més. I en aquells que no arribem perquè no tenim recursos humans, doncs intentem fer suports a l'aula i no desdoblaments, perquè fer desdoblament implicaria utilitzar una aula de més.
Des del municipi demanen l'ampliació d'aquest institut i també la construcció de, com a mínim, un nou centre que estudien que sigui un institut-escola.
Brussel·les manté els aranzels als vehicles elèctrics que s'importen des de la Xina. Els països de la Unió Europea han votat avui la mesura i no hi ha hagut una majoria suficient per tal de frenar-la. Espanya s'hi ha abstingut i Alemanya hi ha votat en contra. En paral·lel, continuaran les converses amb la Xina per mirar de buscar una solució negociada. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea fa un nou pas que manté la tensió comercial amb la Xina. Els 27 han donat via lliure que s'apliquin a partir de finals de mes i durant 5 anys aranzels als vehicles elèctrics xinesos, com a mesura per contrarrestar les ajudes públiques de Pequín a la seva indústria de l'automòbil, que Brussel·les considera injustes. La mesura estava en vigor de forma provisional des del juliol. Ara és definitiva, tot i que la Comissió Europea seguirà negociant amb la Xina, com remarca el portaveu Olof Gil.
El vot ha tingut lloc, això ens permet avançar. En paral·lel, continuem treballant dur per trobar una solució en comparació amb els nostres homòlegs xinesos.
Els 27 estan dividits davant els aranzels, 10 a favor, com França o Itàlia, 5 en contra, com Alemanya, 12 abstencions, com Espanya, que no vol una guerra comercial, com justificava el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Tenemos que seguir avanzando en esta negociación, puesto que es importante la protección de un sector tan estratégico como el sector del automóvil y además hacerlo evitando una escalada de medidas comerciales.
Els aranzels aprovats són d'un màxim del 35,3%, que se suma a la taxa habitual del 10% als cotxes elèctrics xinesos. Es podran aixecar total o parcialment si hi ha acord.
Bé, doncs la Xina ja ha reaccionat a aquesta decisió, creo que és una mesura proteccionista i aposta pel diàleg per evitar mals majors. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. En una primera reacció, la Xina ha demanat a la UE que ajorni l'aplicació dels aranzels i eviti una escalada de les friccions comercials, segons recullen els mitjans oficials xinesos, pròpiament els únics que hi ha. Fonts europees consideren que la Xina té una capacitat de sobreproducció de vehicles elèctrics de 3 milions a l'any, que no pot assumir el mercat intern. Equival al doble dels nous cotxes elèctrics que es venen anualment a la Unió Europea. Pequín parla de proteccionisme europeu i té obertes les represàlies en el porc, els lactis i els licors del vell continent. Alhora, què està oferint la Xina per evitar la guerra comercial que diu no voler? Cada cop més marques xineses es plantegen obrir fàbriques a la UE, cosa que evita les tarifes. Exemple que Catalunya té ben a prop amb els plans de Chery a la zona franca. Una altra carta oferta per la Xina és pactar un preu mínim de partida per als models xinesos importats que no representi el que la UE denuncia com a competència deslleial, és a dir, més a prop dels preus de venda dels vehicles europeus, solució més difícil perquè va en contra de les normes de l'Organització Mundial del Comerç, l'OMC.
I tornem a Brussel·les perquè, Jordi, la justícia europea ha anul·lat definitivament els acords pesquer i agrícola de la Unió Europea amb el Marroc. Considera que vulneren els drets del poble saharaui perquè es van pactar sense el seu consentiment.
Revés definitiu de la justícia europea als controvertits acords comercial i pesquer amb el Marroc. Victòria final pel front polisari. Acaba una batalla judicial d'anys als tribunals de Luxemburg amb la confirmació que els dos pactes s'han d'anul·lar perquè es van celebrar sense el consentiment del poble del Sàhara Occidental, violant els principis d'autodeterminació. El de pesca ja va expirar l'any passat. Per l'agrícola, els jutges donen 12 mesos perquè s'hi posi fi. La Comissió Europea ha respost a la sentència defensant la relació amb el Marroc, com assegurava la portaveu
La Unió Europea reitera la gran importància que dona al partenariat estratègic amb el Marroc. Al llarg dels anys hem establert una amistat profunda i una cooperació sòlida i multiforme que volem portar a un nivell superior a les pròximes setmanes i mesos.
El poble saharaui s'ha apuntat avui una altra victòria. La justícia europea ha sentenciat que l'etiquetat dels melons i els tomàquets recol·lectats al Sàhara Occidental ha de mencionar aquest territori i no el Marroc com a país d'origen, i que qualsevol altra indicació seria enganyosa i podria induir a un error al consumidor.
Hi ha una altra decisió també de la justícia europea perquè autoritza a etiquetar com a salsitxa o com a bistec aquells productes que tenen forma de salsitxa o de bistec, però que no estan fets amb carn, sinó que estan fets a base de proteïnes vegetals, Montse Poblet.
Sí, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a quatre empreses franceses que fabriquen productes vegetals i que estaven en contra d'un decret del seu govern prohibint fer servir aquestes denominacions per referir-se a productes transformats de proteïna vegetal. Els magistrats afirmen que no cal que l'etiqueta inclogui precisions addicionals com exigia França, especificant que el producte és d'origen vegetal. En els últims anys, Europa ha emès diverses sentències sobre la denominació d'aquest tipus de productes. No permet, per exemple, que les begudes de soja, arròs o cibada es denominin llet i limita l'ús de termes com nata, mantega o iogurt als productes lactis.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida el nou capítol de la polèmica per les baixes laborals.
Catalunya migdia.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i amb molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en 2 hores.
Recorda-ho, fins diumenge estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
Aprofita-ho.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
Ho sento, però necessito proclamar-ho als quatre vents. Aquest dissabte i diumenge a Besalú, Liber is Liber, el festival de l'edició independent de Catalunya. 71 segells editorials i un festivalàs on Pasolini, El Niño Gusano o la tradició literària en seran els protagonistes. Que cadascú faci el que vulgui, però no anar-hi és pecat.
El Paradís de les Senyores, cada tarda de dilluns a divendres a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
Aquí a 4 minuts seran 2 quarts. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, la socialista Maria Jesús Montero, demana que la proposta de les baixes flexibles es debati i que no es descarti d'entrada, com han demanat els socis de Sumar. La patronal Foment del Treball troba que la idea és encertada i proposa traslladar-la a la taula de diàleg social perquè empresaris i sindicats la concretin, Jordi Canal.
Montero diu que se li ha de donar una nova oportunitat en aquesta baixa i no un cop de porta la proposta que plantejava ahir la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz.
Y me sorprende que muchas veces antes de realmente tener capacidad de poder diagnosticar la situación respecto a la incapacidad temporal y ver cómo se pueden producir diferentes situaciones, pues ya algunos ni siquiera quieran debatir.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, troba que és una bona fórmula que permet compatibilitzar la recuperació i el retorn a la feina, diu, o que els treballadors pluriempleats puguin mantenir alguna de les seves ocupacions.
Ens alegrem que el ministre i el govern de l'Estat l'hagi plantejat com una possible solució per intentar, doncs, pal·liar l'absentisme. Ara, com s'ha de fer, de quina manera? Diàleg social, negociació entre empresaris i sindicats.
Segons Sánchez Llibre, com aquesta calen més mesures per reduir l'absentisme laboral que en el cas de Catalunya i Espanya, diu, supera la mitjana europea.
Aquest migdia ha declarat als jutjats de Lleida un veí de Fondarella, al Pla d'Urgell, que està investigat per agressió sexual continuada a una jove de 15 anys. Es dona la circumstància que la noia es va suïcidar la nit de Cap d'Any. L'advocat de la víctima creu que la vinculació que hi havia entre tots dos està relacionada amb el suïcidi de la menor. Jutjats de Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons l'acusació particular, l'investigat de 28 anys va mantenir una relació sexual amb la jove des que ella tenia 14 anys i, per tant, en ser menor de 16, es considera que ens trobem davant d'un delicte d'agressió sexual continuada. És més, l'advocat de la família de la víctima, Anton Verdeny, afirma que hi ha una relació directa entre l'investigat i el suïcidi de la jove, que es va precipitar la nit de Cap d'Any per un pont de l'autovia 2 al terme de Fondarella. Sentim el lletrat.
No podem negar que ell va ser la penúltima persona que va parlar amb ella. I, a més, en uns termes en el qual, doncs, bueno, tot això ja sabem que no puc acabar d'explicar el que hi ha, no? Però en uns termes que podria ser un dels elements que va contribuir a que prengués aquesta decisió. Sí. Si aquest senyor no hagués parlat amb ella la nit del 31 de desembre, la Clàudia avui seria entre nosaltres.
L'acusació particular demana que es jutgi el jove, que es podria enfrontar a una petició de presó d'entre 8 i 12 anys. L'investigat ha negat avui en la seva declaració en fase d'instrucció mantenir cap relació sexual amb la jove. L'acusació particular no descarta demanar també que s'investigui un familiar del noi que hauria sigut l'últim en parlar amb la jove abans que es suïcidés.
I ja que parlem de suïcidis, pràcticament la meitat de les persones que es van suïcidar a les presons catalanes entre el 2018 i el 2023 ho van fer a la seva cel·la. Dels 54 morts, 5 eren dones que no estaven incloses en el programa de prevenció de suïcidis. Així es desprèn d'un estudi presentat avui mentre el Departament de Justícia avalua els actuals protocols existents perquè els casos de suïcidis a les persones catalanes dupliquen la mitjana espanyola. Barcelona, Maria Núria Revella, quin és el perfil de les persones que es treuen la vida a la presó?
Bon dia. La majoria eren homes solters de nacionalitat espanyola d'uns 40 anys i amb poc acompanyament familiar. Els problemes mentals i el consum de drogues han influït en el 60% de les morts. Ara bé, les investigadores alerten que un terç dels suïcidis passen els primers 10 dies que les persones estan en cel·les d'aïllament. El DERT, Judit Pons, és una de les autores de l'estudi.
Un terç dels suïcidis es produeixen al DERT, no? Que no és la majoria dels suïcidis que es produeixen a la presó, però, clar, la majoria dels interns no estan en situació d'aïllament.
Aquest any a les presons catalanes ja hi ha hagut 10 suïcidis. Les autores de l'estudi proposen mesures concretes, com ara que els llençols que hi ha a les cel·les d'aïllament siguin de paper i es repassin els anclatges de les lliteres perquè no s'hi puguin penjar.
I una cosa més abans de la publicitat. El Tribunal Suprem tomba definitivament el projecte del dentista municipal de Barcelona, un dels projectes estrella del mandat de l'exalcaldessa Ada Colau. Mònica Mas, amb quin argument?
Segons la sentència que avança La Vanguardia i que ha confirmat Catalunya Ràdio, el recurs que havia presentat l'Ajuntament té un defecte de forma i el Suprem no entra en la qüestió de fons, que és la falta de competències del consistori per oferir aquest servei d'odontologia per la població en general. Recordem que el Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya va ser qui va presentar recurs contra l'Ajuntament barceloní perquè al·legava aquesta falta de competències, que són de la Generalitat. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar la raó. Gemma Tarafa, la regidora de Salut durant el mandat de Colau, no ho veu igual.
Que aquest dentista municipal per a tothom operaria finalment des de l'Hospital del Mar, on l'espai de governança és 60% Generalitat i 40% Ajuntament. Per tant, esperem que el Partit Socialista ho segueixi tirant endavant. La sentència fa referència a la competència de l'Ajuntament en aquest tema i, per tant, no tindria efecte sent l'administració majoritària de l'Hospital del Mar la Generalitat.
Des del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya celebren que el Suprem els torni a donar la raó i el seu president, el doctor Pareja, puntualitza que no estan en contra del projecte.
Qualsevol iniciativa que sigui a favor de la salut bucodental dels ciutadans de Catalunya, no només estem a favor i a la recolzem, sinó que a més hi col·laborarem activament, sempre i quan es faci dintre de la legalitat.
Passa un minut de dos quarts, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres...
Ellos, els minyons, se pujaven de la muralla.
L'Alguer, mar i campanya.
Hi havia punts on hi havia l'oportunitat d'agafar mans i peus.
Dissabte farem de murallins. Saltarem muralles de la platja al camp, les dues cares de l'Alguer.
Els murallins eren els que vivien propi davant de la muralla i que ells eren mestres d'alpinisme marítim, en aquest cas.
Sense Fronteres, la llengua en tots els accents, amb Kilian Sabrià. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts de dos quarts, avui és divendres, avui és dia d'estrenes i en destaca un especialment. Torna als cinemes El Joker i, a més, acompanyat de Lady Gaga.
2 years ago, the name Arthur Fleck...
Joker, Folie de, és l'estrena destacada del dia, Marc Garriga.
Aquesta segona part és un pseudo-musical que se centra en el seu captiveri en una presó d'alta seguretat i en el judici contra ell pels assassinats que va cometre a la pel·lícula anterior. Un film per desmuntar mites on Lady Gaga interpreta Harley Quinn, la nòvia d'aquesta icona revolucionària que torna a encarnar Joaquin Phoenix.
Aquesta és una de les estrenes, però n'hi ha una altra de molt destacada.
¿Sabes qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
O sea, hace falta sí.
Es Los Destellos, de Pilar Palomero.
Una coproducció catalana que li va reportar la Concha de Plata a la millor interpretació protagonista a Patricia López Arnaiz. El film parla de com el seu personatge s'ha de fer càrrec d'un exmarit a qui no veu de fa temps perquè té una malaltia terminal i no hi ha ningú més que se'n pugui ocupar. Un film lluminós, malgrat tot, i que demostra que Pilar Palomero és un valor segur del nostre cinema. Completen les novetats A les Blanques, un spin-off de Wonder, també basada en un llibre de R.J. Palacio, i una petita joia sueca, Crossing.
I no deixem el cinema.
Refugiado por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes.
No puede pedir refugio.
Perquè al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges s'ha presentat una pel·lícula d'animació que aborda el drama dels refugiats climàtics. La coproducció catalana Mariposas Negres. El seu director, el canari David Bauté, ha explicat que l'animació li permet mostrar la realitat i evitar les escenes més violentes. Així, diu, pot acostar la història als centres educatius. Enviat especial a Sitges, Òscar Callau.
Bauté sí que creu que podem parlar de terror quan aborda les històries de la gent forçada a migrar per sequeres, huracans o l'augment del nivell del mar per caure en situacions de gana, pobresa, marginació, esclavitud i violència masclista.
La pel·lícula és terrorífica, o sea, lo que sucede a estas tres mujeres y lo que le está sucediendo a miles de personas que están perdiéndolo todo es duro. Pero es verdad que la sesión animada está un poco más abierta a bueno, cine de animación general que no necessàriament tenga que ser de terror.
En un matí de contrastos hem pogut veure també el Festival Gore de la Substància, amb una Demi Moore que transforma el seu cos fins a extrems inimaginables en l'intent desesperat de recuperar la joventut perduda, com una mena de retrat de Dorian Gray multiplicat exponencialment.
I deixem el cinema, perquè avui tenim diverses novetats musicals. Per exemple, Coldplay treu el seu desè disc. Es titula Moon Music. Es tracta del segon volum del projecte Music of the Spheres, que és una de les principals novetats discogràfiques d'avui, com deia Montse Mas.
La banda britànica combina cançons èpiques pensades per als grans estadis i amb d'altres que són molt més íntimes. Una part del disc s'ha gravat a Tarifa aquest estiu.
I encara una altra novetat, aquest és Phineas, el germà de Billie Eilish, que també té novetat, publica For Crying Out Loud.
Sí, tot i que treballa colze a colze amb la seva germana, els discos de Phineas són més a prop del pop de Coldplay que no pas de la música d'Eilish. És un disc amb cançons sinceres, senzilles i que funcionen a la primera.
I encara una altra novetat, ara d'un veterà. És Eric Clapton que publica Meanwhile.
Un disc clàssic que combina cançons noves i versions i ple de col·laboracions. Alguns dels temes del disc els firmen també Van Morrison i de forma pòstuma Jeff Beck.
I deixem la música per parlar de llibres, perquè després de Maggie O'Farrell o de Sally Rooney arriba com una ventada Caroline O'Donoghue, que ja forma part del grup d'escriptores irlandeses que estan arrossegant milers de lectors. Amb la novel·la generacional El factor Rachel ha venut més de 100.000 exemplars al Regne Unit i també els drets a 15 països. Ara es publica en català i en castellà. Barcelona, Montse Camps.
El factor Rachel fa una radiografia de la Irlanda dels anys 2010 i 2011 a través de la història d'una universitària irlandesa que comparteix un pis tronat amb un amic homosexual. Un gran èxit al Regne Unit que es convertirà en una sèrie de televisió i que s'inclou en el gran pes que estan tenint les autores irlandeses. O'Donoghue ho atribueix al suport cultural i educatiu que reben.
In Irish writing as a category.
Es comença a parlar ara ja de la literatura femenina irlandesa com una categoria. Si passa, crec que no és per casualitat. És perquè a Irlanda s'inverteix moltíssim en tot el que és cultura, literatura i art. Estem alimentats, per dir-ho així, per un bon sistema i també el sistema educatiu irlandès és molt bo.
La novel·la la publica Amsterdam en català i Libros de l'Asteroide en castellà.
I els contrastos estan de moda en el món dels tatuatges. El sector exhibeix fins diumenge les últimes tendències a la Fira Internacional del Tatuatge i la Cultura Urbana que es fa a la plaça Espanya de Barcelona, Valeria Obereda.
Concerts, espectacles i grafitis en directe, però sobretot tatuatges. És l'oferta d'aquesta fira que plega artistes de tot el món. La seva directora, Laura Cubero, apunta que és el que es porta ara.
Línia molt fina, molt fina. Tatuatges més petits, més distribuïts pel cos. I si no, per tot el contrari, un tatuatge molt sòlid, cobrint molta zona.
El Víctor Chil és un dels tatuadors estrella de la fira i reconeix que el sector està preocupat.
Hi ha molt tatuador, també hi ha molt intrusisme laboral. No n'hi ha tanta feina per a la gent. Està tothom queixant-se bastant, eh?
Tatua't amb cap i amb un professional, però si te'n penedeixes, hi ha solució, com la que va trobar la Vale.
Tengo un cover en l'espalda. O sea, me arrepentí de uno y me hice otro más grande para taparlo.
Més de 300 artistes participen a la fira i els amants del tatuatge podran emportar-se a la pell una peça única.
Ah! Tarragona acull aquest cap de setmana el concurs de castells. 18 colles competiran demà a la tarda a la Tàrraco Arena Plaça i diumenge al matí 12 colles més s'hi disputaran la gran final. Tarragona, Josep Almirall.
12 colles amb 3 grans favorits pel podi, els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. També tindran opcions la colla jove, Xiquets de Tarragona i els capgrossos de Mataró. Al concurs hi veurem intentar castells de 10, castells nets i alguna construcció que no s'ha descarregat mai, com el 9 de 9. Àngel Grau, cap de colla dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, i Francesc Ramon, de les Joves, Xiquets de Valls.
L'objectiu és clar, és guanyar, tornar a ser la millor colla. L'actuació segueix sent la que la creiem que serà la guanyadora. Els dos castells de 10, el 9 de 9, que és el que estem treballant.
No som favorits, segurament, a hores d'ara, però crec que arribarem en disposició de lluitar amb tres castells guanyadors i amb ganes de passar un bon dia allà.
Crec que arribaran perquè estem treballant molt bé i arribaran, que és el 2 de 8 net, el 4 net i el 3 de 10.
Dissabte a la tarda, la lluita pel podi del segon grup classificat al rànquing estrella la protagonitzaran els castellers de la Vila de Gràcia, els de Sant Pere i Sant Pau, els castellers de Lleida, els de Sant Cugat i els segals d'Osona.
I abans dels esports expliquem que Carmela, l'escultura de Jaume Plensa, es queda a Barcelona. L'obra, la imatge d'un adolescent que està instal·lada temporalment davant del Palau de la Música Catalana, es quedarà a la ciutat 8 anys més. A més, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat també que l'Ajuntament atorgarà la medalla d'or del mèrit cultural a Plensa.
Catalunya migdia.
Des d'ahir fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El dia que Chesney s'estrena per primera vegada amb el grup, amb el Barça.
I ara té uns dies per recuperar la forma. Hansi Flick, el tècnic, l'espera per després de l'aturada.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui s'ha conegut la convocatòria de la selecció espanyola per aquesta aturada de seleccions. Quants jugadors haurà cridat Luis de la Fuente? Això ens ho dirà el Ramon Salmurri.
Doncs mira, 4 del Barça. La principal novetat és el retorn de Pau Cubarsí. Torna a la llista després de l'Eurocopa. Es mantenen Pedri, Ferran i Lamine Yamal. Un Lamine que és un dels jugadors més usats per Hansi Flick i que entra en una llista per enfrontar-se a Dinamarca i Sèrbia. Tenint en compte que De La Fuente dona mostres clares de no ser un amant de les rotacions, avui se li ha preguntat molt per la dosificació dels joves i en especial de Lamine.
Aquí en la selección tenemos 4 ventanas, normalmente 6, 8, alguna vez en más partidos, y tenemos que sacar a los mejores jugadores. Nunca somos responsables y además siempre hemos priorizado la salud del futbolista, porque seguramente esto no lo conocéis. En muchas ocasiones hay futbolistas que no vienen por preservarle y cuidarle. Nosotros siempre preservamos la salud del futbolista, siempre. Pero cuando hay que competir, hay que competir. Hay que ganar a Dinamarca, hay que ganar a Serbia, etcétera, etcétera, etcétera.
Doncs s'ha de competir i s'ha de guanyar. Un De La Fuente que s'ha defensat també usant una dada, diu, de la FIFA, ha explicat que els minuts dels jugadors a la selecció representen només el 3% dels seus minuts totals. A tot això, la llista també hi són Aleix García, Marco Corella, David Raya i Òscar Minguesa. I a la selecció espanyola sub-21, Marc Casado és la principal novetat d'una llista en què també hi és Pablo Torres. Rafinha ha tornat a la convocatòria en Brasil, Koundé en França i Lewandowski en Polònia.
I com dèiem, una de les imatges del dia és el primer entrenament amb el grup de Chesney. Com l'han vist?
Acompanyat de Robert Lewandowski, que l'ha acompanyat des d'un bon inici i en la primera presa de contacte amb Iñaki Peña. Hi ha hagut xerrada amb Hansi Flick i després primers compassos a porteria. Després de 2 mesos d'inactivitat, Chesney confia en aquestes 2 setmanes d'aturada per poder agafar el ritme necessari que li ha de permetre optar a la titularitat en detriment d'Iñaki Peña.
Això pel que fa al Barça, que juga diumenge, però demà juga l'Espanyol. Ho fa al migdia contra el Mallorca a casa i Sergi Andreu ho fa també amb la necessitat de victòria després de 3 derrotes seguides.
Sí, l'equip blanc i blau encadena 3 derrotes, malgrat que les sensacions que ha deixat l'equip en aquests partits no han estat dolentes. Cal revertir la dinàmica amb els resultats abans de l'aturada, tot i que el tècnic blanc i blau, Manolo González, no vol parlar de partit transcendent. Això sí, insisteix que part de la millora passa per ser més valents en l'últim quart de camp.
Cuando llegas a 3/4, tienes que tener este punto, no sé, de confianza, de atrevimiento a perder el balón, porque al final no siempre vas a acabar las acciones bien, pero tienes que intentar hacerlo. Y es lo que le he recriminado a los jugadores durante... Lo único que les pude recriminar fue eso, pero sí que es verdad que ahí tenemos que arriesgar, ser valientes, y si fallamos, pues mira, oye, si fallas el centro, fallas el último pase, te la roban en 1 contra 1, mala suerte. Pero tenemos que provocar estas situaciones para que se dé una acción de gol, porque lo difícil es meter el balón en 3/4, como lo metimos.
Manolo González ha lloat la feina de Iago Barrasate al capdavant del Mallorca, que és 6è amb 14 14 punts sobre Iagova, ha dit que és un entrenador top, no s'ha mullat gens sobre la possible rebuda de l'afició blanquiblava d'Arder i ha explicat que les úniques baixes per demà són les de Puado i Cabrera.
I el Girona juga diumenge, rebrà l'Atlètic Club a Montilivi, buscarà trencar una ratxa de 5 partits sense guanyar, si comptem la Lliga i la Champions, però també estàvem aquest matí pendents, Eudald Serra, de la lesió de Sigankov. Ja sabem quant temps estarà de baixa.
Doncs no fa ni 5 minuts que ho acaba de confirmar el Girona. 5 setmanes de baixa, temps aproximat. Això ho hem de posar sempre en quarantena. Això vol dir que probablement es perdrà els 3-4 pròxims partits de Lliga i encara sort de que la setmana que ve no hi ha campionat per l'aturada per les seleccions. Víctor Sigankov, segons les proves que li han fet aquest migdia, pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer contra el Feyenoord. I atenció, perquè s'afegeix a les baixes ja sabudes d'Oriol Romeu i Blin, que tampoc van poder jugar ja dimecres passat contra el Feyenoord. Això vol dir que aquestes 3 baixes són segures per afrontar el partit de diumenge a Montilivi contra l'Atlètic Club de Bilbao. Recordem, el Girona fa 5 partits que no guanya, comptant Champions i Lliga, i concretament a la Lliga en fa 2 que no guanya, els dos últims els ha empatat. Ara mateix, segons ha informat el club, totes les entrades per diumenge a Montilivi estan exaurides. S'espera, per tant, un ple per veure aquest partit del Girona contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Aquests són aficionats de l'Anderlecht belga que han protagonitzat incidents a Noeta contra els seguidors de la Real Societat. Ho van fer al partit jugat ahir a la Lliga Europa. I Montse Raya, és un nou incident aquest al camp dels donostiarres amb aficionats violents.
Sí, just fa un any a Noeta va viure incidents amb seguidors del Benfica portuguès que van llançar bengales als aficionats de la Real Societat. Ara, en aquesta ocasió, uns 300 ultras de l'Anderlecht van trencar la tanca de seguretat i van llançar objectes, sobretot seients de l'estadi, als aficionats bascos que van haver de marxar. Va haver d'actuar l'Ersanza, però l'àrbitre no va suspendre el partit, només el va aturar uns minuts. Al final, 5 belgues detinguts, 4 dels quals han passat a disposició judicial. I Manol Alguacil, l'entrenador de la Real Societat, fa un clam contundent.
Cuando venimos de hechos también recientes y que bueno, y se vuelva a repetir, ¿no? Es algo que los órganos competentes tienen que hacérselo mirar. Para de una manera o de otra, bueno, cortar esto, ¿no? Porque evidentemente hoy les ha tocado a nuestros aficionados.
La Real Societat ha demanat una reunió amb la UEFA per analitzar els incidents que condemnen enèrgicament.
Del futbol al motor. Concretament, el Mundial de MotoGP. Avui és el primer dia d'entrenaments del Gran Premi del Japó i ens torna a deixar un panorama de moltes Ducatis al davant, encara que el més ràpid és Brad Binder, de KTM, seguit de Marc Márquez, amb Aguilar.
Márquez ha tornat a tenir els problemes amb el fre, que l'estan maltractant darrerament, i d'altres que no vol explicar. Ha perdut alguns minuts a la segona sessió del dia, però al darrer moment, i rodant sol, ha fet un temps només 33 mil·lèsimes més lent que el del millor, Brad Binder. La seva reacció, però, és dir que ha estat un dia dolent i que la posició és enganyosa.
Bueno, tienes que verlo bien, la realidad. Martín no ha puesto el segundo neumático, van a fallar en el segundo neumático, así que yo creo que real es un cuarto, pero estoy contento porque hemos tenido un día malo con muchos problemas, sobre todo por la tarde, y eso nos ha hecho no entender nada.
Hi ha 7 Ducatis entre els 10 primers que van directament a la Q2 i la millor és la del Cerverí. Els dos aspirants al títol, Martín i Bagnaia, han estat tercer i setè respectivament. També van a Q2 Maverick Viñales i Àlex Márquez. Ha estat una primera jornada amb alguna gotellada, res important, però demà, al moment de la classificació de MotoGP, s'anuncien pluges importants.
Y después de la pausa...
Tenemos que jugar en equipo, ¿no? Tenemos que contagiarnos entre nosotros, tenemos que estar todo el mundo...
Nicola Provitola parla de la derrota del Barça de bàsquet en el debut a l'Eurolliga. Ho analitzarem.
Catalunya migdia. Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story... Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Temperatura.
Termòstat millor a 21 graus.
Estem perdent escalfor.
Un burlet en aquesta finestra.
Fet.
Sembla que hem burlat el fred.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips, de 4 generacions, per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Molt aviat els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i Viatges al Corte Inglés. Navega a més de 250 destins i gaudeix dels seus vaixells, que són un destí en si mateix. A bord inclouen escalada, surf, tobogans, pista de patinatge sobre gel i gastronomia de tot el món. Aprofita, creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés, i aconsegueix el teu creuer Royal Caribbean amb fins a 600 euros de descompte i fins a un 60% d'estalvi en el segon passatger. Consulta les condicions.
Arriba el concurs de la força, de l'equilibri, del valor, del seny. L'espectacle casteller més gran del món. Des de la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona, La Diada, el concurs, dissabte i diumenge en directe a les plataformes 3Cat, La Xarxa Més i a les televisions locals. Diumenge al matí, el suplement de Catalunya Ràdio, en directe des de la plaça. I a la tarda a TV3, el resum dels millors moments.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Mal inici del Barça a l'Eurolliga. Ahir derrota a la pista dels Alguiris per 74-67. I, òbviament, Ernest Macià encara no va ser l'equip que s'espera.
No, ni de tros. Els Alguiris van anar per davant tota l'estona. Ahir va ser una jornada laia de sorpreses, perquè el Barça, evidentment, no va estar a l'alçada davant dels Alguiris, que és un equip molt ben entrenat, s'ha de dir, molt ben estructurat, però que el Madrid també va perdre a la pista del Bayern. Alguiris i Bayern són dos equips que, teòricament, han d'estar bastant per sota de Barça i Madrid. Doncs bé, ahir la cosa no va començar bé per cap dels dos, i en el cas del Barça, amb la Provítola no n'hi va haver prou. Aquest és el tècnic del Barça, Joan Peñarroya.
Problemes amb situacions defensives d'1 per 1 amb el bloc directe central, en el qual ells han aconseguit massa situacions de safates, amb grans percentatges amb el tir de dos, i també és cert que això ha fet que nosaltres no tinguéssim ritme d'atac, no hem tingut ritme de passar-se la pilota, i d'aquí els problemes també amb la nostra anotació.
El proper rival del Barça, en teoria, és més fàcil, i a més a jugar a casa és l'Alba de Berlín. I per aquest cap de setmana, permetem que posi a l'agenda dos temes de cara a diumenge. A les 5 de la tarda, són dos duels catalans, A les 5 de la tarda, Girona-Manresa. El Girona intentarà que el Manresa no guanyi per tercer any seguit a Fontejau. I de l'altra banda, a Lleida. Des de l'any 2005 no s'hi veu un Lleida-Barça. Demà, diumenge, força Lleida-Barça. En aquell equip encara hi havia Bodiroga, Marc Gasol i Navarro, que va fer 30 punts aquell dia. A Lleida aspiren que aquesta vegada la cosa sigui diferent.
Tornant al motor, aquest cap de setmana Toni Bou té la primera oportunitat per aconseguir un nou títol mundial, i es disputa Marta García el trial indoor d'Andorra.
Després d'una aturada de 4 mesos on s'ha disputat el mundial a l'aire lliure, ara torna la competició indoor amb Toni Bou com a líder. El de Piera té 86 punts, 11 més que el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. I com que enguany el reglament permet descartar el pitjor resultat que s'hagi fet, a falta de dos curses més per disputar-se, Bou té marge suficient, i si guanya dissabte ja serà campió del món.
Guanyar l'oportunitat d'aconseguir un títol és sempre diferent, les sensacions, per molt que no vulguis, canvien, així que bueno, posant la carrera d'Andorra encara una mica més per mi, serà segur un cap de setmana molt especial, i a partir d'aquí intentar lluitar per aconseguir la victòria i si es pot posar el títol.
Bou ja va guanyar esta prova l'any passat davant de Jaime Bustos i Gabriel Marcelli. La cita d'enguany, demà a les 6 en el poliesportiu d'Andorra.
I ara amb tu, Marta, també descobrirem la història d'Oriol Vidal, el copilot de Llambilles, habitual del Dakar, que ha aprofitat que recupera d'una lesió per disputar diumenge el Mundial de Ciclisme a Gravel.
Aixina és, Laia no ha pogut anar este cap de setmana al Rai del Marroc perquè està en procés de recuperació, però com que té un passat vinculat al ciclisme, ho ha aprofitat. Oriol Vidal ha arribat a competir en èlit, però la impossibilitat de compaginar tot al màxim nivell el va fer decantar-se finalment pel motor. Ara, esta lesió li ha tornat a obrir les portes al ciclisme i competirà amb grans noms.
Per temes de rehabilitació, doncs, se'm va fer deixar bastant el ciclisme per tal de prioritzar el guany de musculatura, cosa que no ha estat funcionant, així que, bueno, per això també seguim fent més proves per veure si puc estar al Dakar. Mentrestant, la meva sorpresa, doncs, és que podré viure una gran experiència, que és competir amb noms com el de Matthew Van Der Poel, entre molts d'altres, al Campionat del Món de Gravel, així que res. Estic a Bèlgica reconeixent el recorregut.
Oriol Vidal forma part de la selecció espanyola i diumenge disputa este Mundial en Bèlgica.
Avui s'han presentat les lligues de waterpolo. La masculina comença aquest cap de setmana i la femenina ho farà la setmana que ve, perquè ara s'està jugant la Champions femenina. El Terrassa, el Sant Andreu i el Catalunya busquen l'accés a la fase de grups d'aquesta Champions, on ja esperen el Sabadell i el Mataró. I avui, Montse, es disputen dos partits.
Sí, el Sant Andreu debuta a Atenes contra el Panionios Grec a 8:45. Al mateix grup es trobaran rivals d'entitat com ara el Ferencváros, el Desan neerlandès i el Rapallo italià. Nona Pérez, jugadora del Sant Andreu, valora les rivals del grup.
Tenim un holandès que té diverses jugadores de la selecció holandesa, un italià que passa el mateix i també té jugadores de la selecció, i el Panionios, que és l'anfitrió, i això sempre és un punt a favor, i l'últim el Ferencváros, i aparentment és el rival més complicat.
A Berlín, el Catalunya juga contra l'Espandau a les 6 de la tarda. Debut amb derrota ahir contra el Bullammeni grec. 17-5 és tot un desafiament per a les barcelonines que s'estrenen a la Champions. I a Hongria, el Terrassa va debutar amb triomf ahir contra l'equip anfitrió, l'Eger, per 10-19.
I en hoquei patins, demà es disputa a La Corunya la Supercopa d'Espanya. És el primer títol de la temporada. Carles Vila.
A la primera semifinal, a les 4 de la tarda, el Reus Deportiu s'enfrontarà al Noia Freixenet. Jordi García és el tècnic de l'equip roginegre.
Un equip amb molta experiència, que sap gestionar molt bé aquests partits. Pràcticament el mateix equip que l'any anterior, només amb una incorporació que jo crec que més a més suma, que és l'Aragonès, que ve de Lleida, el germà del Sergi. Un nou entrenador, que això farà que tinguin noves formes de jugar i, per tant, pot ser que ens sorprenguin al principi. El Noia, que porta el partit a un extrem físic important i que nosaltres hem de ser capaços de poder-ho igualar i ser intel·ligents i poder jugar el partit que nosaltres volem.
L'altre partit de semifinals el jugaran el Liceu i el Barça, 7:15. La final d'aquesta Supercopa d'Espanya es disputarà diumenge.
I ara la recomanació del cap de setmana. Perquè, com cada divendres, un redactor triarà una cita esportiva del cap de setmana. Avui li ha tocat a l'Isaac Vilalta. Isaac, quina és la teva recomanació per avui?
Doncs un duel català a la màxima categoria del tenis taula estatal, que enfronta dos equips de dues poblacions d'atenció separades per més de 250 quilòmetres. De punta a punta del territori, l'escala rep a les 7 de la tarda avui al Borges Vall, en el que és un duel entre dos dels històrics d'aquest esport i dos dels tres representants catalans a la superdivisió masculina, ja que també hi ha l'Olot. És un esport en què les rotacions són molt important, ja que els jugadors acostumen a competir per més d'un club en una mateixa temporada i això fa que hi pugui haver fluctuacions considerables d'una setmana a una altra. Important avui la presència del xinès Ye pels locals, després d'arrencar la Lliga amb un empat, mentre que els burgencs volen revertir el mal inici de temporada, derrota a casa, i oblidar definitivament el calvari de la temporada passada.
Després de molts dies i setmanes on el Marcos García ens ha anat explicant en directe el minut a minut de les regates de la Copa Amèrica de vela, avui per fi ja, Marcos, tenim rival per al Team New Zealand de la gran final d'aquesta Copa Amèrica.
Sí, ara sí que sí. L'Ineos Britannia s'ha imposat 7-4 a l'Una Rossa. Primer match ball el tenia fins fa només uns minuts i han sentenciat els britànics a la primera oportunitat. Han estat els millors a l'arrencada de la regata d'avui. En la primera passada per la boia de sotavent ja tenien 8 segons de marge i els han anat dosificant. Bàsicament ha anat d'això. No hi ha hagut color en aquesta sèrie. Les errades italianes en alguna regata han donat ales als britànics. No eren els favorits, però s'han imposat amb solvència. Ja sabeu, la gran final de la Copa Amèrica. Ineos Britannia, Team New Zealand, a partir del dia 12.
I l'explicarem aquí també al Catalunya Migdia, amb el Marcos García. I avui, Marcos, que s'ha presentat la competició femenina que arrenca demà.
És històric. 12 equips que jugaran la prèvia de demà fins al dia 9, el dia 11, a les sèries finals, entre els 6 millors i el dia 13 la gran final de la categoria femenina. Això passa per primera vegada a la història. Entre els equips convidats n'hi ha un de casa nostra, el BCN Sailing Team, on hi ha la Sílvia Mas.
Això és a l'inici d'algú molt gran. Ara veure totes les dones aquí, que són totes campiones olímpiques, voltes al món, és un, bueno, unes cracs, és algo molt especial. Això passa un cop a la vida i ho donem tot o res. I jo crec que també el format que tenim de la competició està molt bé.
Perquè us fa una idea de les nacionalitats, ara les repassem. Mireu, de Nova Zelanda, Gran Bretanya, de Suïssa, d'Itàlia, dels Estats Units, de França, de l'Estat, del Canadà, del Regne Unit, dels Països Baixos, de Suècia, d'Alemanya i d'Austràlia. De tots aquests equips, ja a la Copa Amèrica Femenina, l'equip català aspira a competir. Si passa entre els sis millors, em semblarà una gran sorpresa.
I algun apunt més del dia, Marcos?
Doncs sí, mira, repassem la resta de l'actualitat en handbol. El Granollers rep el Valladolid, partit de la quarta jornada de la Lliga Sobal. L'enfrontament serà a 10:15. El Barça, que ahir va perdre el partit pel bronze del Mundial de Clubs contra l'Al-Ahli, no juga fins diumenge al migdia a la pista del Torre la Vega.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem aquesta tarda amb més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.